Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.
Salutacions des del Va de Llibres, el programa de la Biblioteca Margarida de Montferrat que vol apropar-vos una mica més als serveis que oferim, presentant-vos algunes recomanacions de música, cinema i llibres, tant adreçats a públic infantil i juvenil com a adults.
En el programa d'avui us farem dues recomanacions literàries adreçades a públic adult. En l'apartat de ficció us volem recomanar la novel·la Els grans optimistes, de l'escriptora americana Rebecca Mackay.
En la secció de literatura juvenil, aquest mes us proposem la lectura del còmic Esperant el núvol, un viatge als campaments de refugiats saharauis, de Marc Vicens.
En l'apartat de no ficció, el llibre El fin de l'amor, de l'escriptora argentina Tamara Tenenbaum.
Per a públic infantil, aquest mes us proposem la lectura del llibre El conductor de síndries, d'Antonio Rubio.
Una altra de les seccions del Va de Llibres és la destinada al cinema i en el programa d'avui us volem recomanar la pel·lícula La Dolce Vita, del director de cinema italià Federico Fellini.
En l'apartat de música, avui parlarem del darrer disc de Maria Jaume.
I en la secció de l'entrevista del programa d'avui parlarem amb l'escriptor Josep Vallverdú sobre el seu darrer llibre adreçat al públic infantil i juvenil, El vuitè nan.
Abans d'acabar el programa, us farem un recordatori de les activitats que us proposem des de la biblioteca per als propers dies.
Va de llibres.
Aquest mes us volem recomanar la novel·la Els grans optimistes, de l'escriptora americana nascuda a Chicago l'any 1978, Rebecca Mackay. Els grans optimistes, finalista del Premi Pulitzer 2019 i del National Book Award 2018, és la darrera novel·la de Rebecca Mackay, una història sobre com viure la vida en temps de crisi, que ens confronta amb la pèrdua, l'amistat, la traïció, la supervivència i l'amor. El 1985, mentre l'Yale Tishman comença a prosperar en l'àmbit professional, Chicago es veu devastada per l'epidèmia de la sida. A poc veurà com els seus amics emmalalteixen i la ciutat i la seva vida canvien per sempre. 30 anys després, la Fiona, amiga de joventut de Lial, viatja a París a buscar la seva filla desapareguda. Amb dolor, retroba el món que creia haver deixat enrere i reflexiona. Rememora els dies que van marcar el futur de tots aquells joves. Els grans optimistes és una història amb dues trames temporals i que fa dialogar una dona gran que rememora el seu passat en el món de l'art en l'època de la Primera Guerra Mundial a París i un jove del món de l'art de Chicago dels anys 80 amb un entorn destrossat per la sida. Els grans optimistes ha estat editada per Periscopi i la podeu comprar per 23,90 o bé agafar-la en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
Els lectors més joves també tenen el seu espai al Va de llibres i aquest mes us presentem el còmic Esperant el núvol, un viatge als campaments de refugiats saharauis de Marc Vicens. Cada tarda, quan es pon el sol, el temps sembla aturar-se en les mirades dels saharauis. Mirades d'espera, de cansament, de nostàlgia, però també són mirades d'esperança, d'il·lusió, de ganes de recuperar un temps perdut, com el que espera un núvol que porta la pluja, una pluja necessària per a un poble que ha hagut de viure en un dels llocs més inhòspits de la Terra. Esperant el núvol és un còmic amb una excel·lent factura gràfica, imaginativa i diversa, que és alhora un dietari personal, un relat de la vida quotidiana al desert, una aproximació històrica i una trista constatació, dura, poètica, del destí dels saharauis, amb la voluntat de deixar de ser una societat estancada, lluny del mar, amb la feble esperança que el núvol que ha d'arribar els faci recuperar la dignitat com a poble. Esperant el núvol està editat per Edicions Vitela i el podeu comprar per 19,50 € o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Va de llibres.
En l'apartat de no ficció del programa d'avui, us volem recomanar el llibre El fin de l'amor, de l'escriptora nascuda a Buenos Aires l'any 1989, Tamara Tenenbaum. El fin de l'amor és un llibre que oscil·la entre l'autobiografia i el manifest feminista sobre com entenem l'amor avui en dia i a quines trampes i contradiccions ens enfrontem. Nascuda i criada en una comunitat jueva ortodoxa al cor de Buenos Aires, Tamara Tenenbaum va aprendre els costums afectius i sexuals del món laic com una antropòloga que descobreix una civilització desconeguda. A partir dels seus estudis de filosofia i la militància feminista, de les converses amb amics i companyes, de la seva pròpia experiència i fins i tot del seu propi cos, fa un recorregut en aquest llibre pels desafiaments contra els quals s'enfronten els joves en l'inici de la vida com a adults. El fin de l'amor explora què passa quan el matrimoni o la parella monògama ja no són un objectiu vital, com ho van ser per als nostres pares i padrins. Des del valor de l'amistat fins a la cultura del consentiment, passant per la maternitat, la solteria, el poliamor, les parelles obertes i el funcionament de les tecnologies del desig com Tinder, Tenenbaum es capbussa en l'univers dels afectes per celebrar la fi de l'amor romàntic i proposa que de les seves cendres en sorgeixi un amor millor, que faci més lliures els homes i les dones. El fin de l'amor ha estat editat per Seix Barral i el podeu comprar per 19 euros en format paper, 5,49 en format digital o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Baden llibres.
La proposta de la secció infantil de la biblioteca d'aquest mes és el llibre El conductor de síndries, d'Antonio Rubio, adreçat a primers lectors. La història comença quan, per atzar, una síndriera creix entortolligada al tronc d'un fanal de la Gran Via, però ningú hi para esment, perquè a la ciutat tothom va trafegat. Llevat d'una nena que, quan del fanal pengen un bon nombre de síndries, agafa la més grossa i se'n fa un cotxe. Sí, ho heu sentit bé, un cotxe. I a partir d'aquí ja es pot deduir com canviarà la vida i el trànsit de la ciutat. Se substitueix la benzina i el fum per melons i carbassons. El conductor de síndries és un àlbum divertit, imaginatiu i gens demagògic, tot i que en el rerefons es pugui entreveure la reivindicació d'una energia verda i renovable. El conductor de síndries està editat per Calandraca i el podeu comprar per 14 euros o bé agafar-lo en préstec a la Biblioteca Municipal.
Baden llibres.
Pel que fa al cinema i amb la voluntat de fer un repàs de les pel·lícules clàssiques més destacades, us volem recomanar, en aquesta ocasió, La Dolce Vita, una pel·lícula franco-italiana de Federico Fellini, estrenada l'any 1960 i guanyadora de la Palma d'Or al Festival de Cannes. Un reporter romà porta una vida de playboy i descobreix, seguint la vida escandalosa de les estrelles, el dolç món de l'alta societat. Es lliura aquest univers, abandonant-se en festes hedonistes, en les quals el límit entre els dies i les nits es fa borrós. Mancada d'una estructura tradicional en la seva trama, la pel·lícula presenta una sèrie de nits i matins al llarg de la Via Veneto a Roma, vistes des dels ulls del seu personatge principal, un reporter anomenat Marcello. Marcello és un home que no es compromet amb res, com ho demostren les seves relacions amb la seva gelosa amant Emma, amb una sofisticada dona amb la qual té una relació temporal i una espectacular actriu americana de nom Sílvia, a la qual segueix mentre aquesta vagareja per Roma i amb una multitud d'altres personatges que habiten a Via Veneto. Marcello vol deixar la seva feina de columnista de xafarderies per convertir-se en novel·lista, però sembla que mai no és capaç de concentrar-se prou per fer algun progrés en els seus escrits. En aquesta pel·lícula, Fellini descriu la solitud de l'home davant el món exterior. El protagonista, Marcello, sol viure molt ben acompanyat, però en total solitud i incomunicació. La Dolce Vita la podeu agafar en préstec a la Biblioteca Municipal i també la podeu veure a eBiblio, la plataforma digital de les biblioteques públiques de Catalunya.
Baden llibres.
En la secció dedicada a la música, aquest mes us volem parlar del darrer disc de Maria Jaume, Voltes i Voltes. Maria Jaume torna amb força amb el llançament del seu segon disc, Voltes i Voltes, i una agenda de concerts on llueixen el debut al Primavera Sound o la seva presència com a telonera a València d'un dels pocs concerts de retorn dels seus col·legues mallorquins Antònia Font. Jaume es va estrenar l'any 2020 amb Fins a maig no revisc, poc després de sorprendre i proclamar-se guanyadora del concurs d'artistes novells Sona Nou l'any 2019. Entre l'indi i la cançó mediterrània, l'artista torna amb més energia i cançons lluminoses, sense abandonar el to sempre melangiós que desprèn la seva veu avellotada. Entre les nou cançons del nou disc de la de Lloret de Vistalegre hi destaquen dues col·laboracions vocals, la de l'osonenca Núria Graham, on canten a duet a final de mes, recordant els dies més estranys de la pandèmia, i l'altra, Tombats en el sol, amb el també mallorquí Miquel Serra, a qui Maria Jaume considera un dels seus referents. Enregistrat per Víctor Ayuso, Voltes i Voltes presenta unes cançons de factura més pop i també més lluminoses que Fins a maig no revisc. Me desplom, Dunes de Cuscús o el primer senzill 2008 són algunes de les composicions més destacades d'aquest àlbum.
T'estima totes hores, pens en tu cada segon.
Va de llibres.
Doncs avui a la secció de l'entrevista del programa Va de llibres ens acompanya l'escriptor Josep Vallverdú, que l'hem volgut convidar per parlar amb ell sobre el seu darrer llibre, El vuitè nan, amb el qual retorna a la literatura infantil i juvenil de la mà de la Galera. Hola, senyor Vallverdú, i moltes gràcies per voler ser amb nosaltres al nostre programa.
Gràcies, gràcies.
Feia molts anys, senyor Vallverdú, que no publicava un llibre adreçat als infants. Quin ha estat el motiu de tornar a escriure una història per a ells?
Aviam, en primer terme, jo diria que quasi bé mai no he escrit per als infants. Uh-huh. Alguns llibres, Rovelló, El roc de paire, aquest, Premi quatre estrelles, n'hi ha uns quants que, si es poden dir, adreçats a nens, de tal manera que fins i tot se'ls pot explicar el llibre. Però la majoria de vegades jo he escrit per preadolescents i adolescents, i més aviat m'he inclinat per la novel·la d'aventures. Uh-huh. Esclar, en qualsevol llibre infantil hi ha aventura. És evident, hi ha una sèrie de coses que passen, però sembla que el llibre infantil demana, demana una certa fantasia, unes certes transformacions fins i tot somàtiques. És a dir, una papallona pot esdevenir una tenda de campanya, com deia l'altre dia, o no sé, un núvol pot ser un cavall. Aquest tipus de coses, aquesta mica de fantasia, aquesta mica de màgia, jo no la tinc, els dic. Jo tinc més aviat una novel·la realista. Uh-huh. I la novel·la realista d'aventures, doncs, gairebé la poden llegir els adults, també. La veritat és que molts llibres aquests els han llegit els adults. I alguns són realment pensats per a gent... No es pot parlar d'edat amb això de l'adolescència, perquè hi ha adolescents de 14 anys que llegeixen coses d'adults. Jo mateix, correcte, jo ho feia. I gent que en té 18 i 19... I escolta, està mirant còmics només i, uh-huh, i els fa riure una història infantil. No es pot
però
dir.
Vostè se l'ha etiquetat com a
escriptor. L'etiqueta sí que la porto. L'etiqueta la porto, literatura infantil. Alguns diuen infantil juvenil encara.
Infantil i juvenil.
Infantil i juvenil, sí. Ara, de tant en tant, se m'acut o tinc la circumstància de pensar una cosa que és per a nanos. Però fins i tot aquest llibre, que és bastant màgic, aquest llibre no és un llibre per a infants, però és escrit una mica amb la tècnica de la novel·la d'aventures per a més grandets. O sigui que jo no sé si una criatura de 9 anys amb aquest llibre no trobarà que hi ha una mica massa de paraules literàries. Uh-huh. El gran èxit de la Enid Blyton va ser que escrivia, ho vaig veure quan la vaig llegir en anglès. No valien res aquests llibres, no passava gran cosa, però tenien un llenguatge absolutament planer, la canalla parlava com parlen cada dia, i el que els passava és que anaven amb un canyís i amb un canyà i trobaven una granota, no? I era això, aquesta senzillesa, aquesta elementalitat. Jo, clar, tinc sempre una, no diré pretensions, però hi ha una tendència natural per la meva formació, per haver estudiat clàssiques i tot plegat, de treballar amb una literatura, amb una llengua més elaborada. I, per tant, això està escrit com una novel·la d'aventures per a adolescents, però, esclar, hi ha tots els elements de la faula infantil, i són tots. I com va sortir? Com va sortir el vuitè nan?
El vuitè nan fa sí. Una revisió del conte de la Blancaneus.
Això és el que diu tothom. No pensava en absolut en Blancaneus.
No? Llavors, expliqui'ns-ho. Què hi podem trobar al vuitè
nan? Jo estava llegint en el moment que això em va venir al cap, perquè aquestes coses venen de sobte. Estava llegint una conferència meva sobre els números, les quantitats. I deia que el 4 és una xifra insignificant. 4 gats, 4 passes...
4 gotes.
I el 7 és un número solemne, saps? 7 pecats capitals, les 7 plagues d'Egipte, els 7 dies de la setmana... I els 7 nans de la Blancaneu. Sí, sí, llavors sí. I dic, oi, per què? Perquè havien de ser 7, perquè no podien ser 8. I aleshores em vaig centrar en 7 nans, més un nan més. No sabia què em faria del nan. I després, en pensar en els dos personatges centrals de l'obra, una nena que el pare o l'oncle la té segrestada al cim d'una torre, que és una cosa pensada una mica en la vida de Perseu i la seva mare, en la cosa de la mitologia, perquè no volia que cap home la toqués. Doncs aquí és una nena castigada per una senyora dolenta i la té a dalt d'una torre. I no pot sortir. I es va mirant el llac que separa la ciutat del bosc de la Nanàndia, que és el bosc on viuen els nans. I aquesta nena, que es diu Blanca, és evident que és la... Aquesta nena serà la que després tindrà relació amb aquest d'això. Però el vuitè nan no és més que un nen que els nans troben un dia. Nen perdut, no sap què és allà, no sap qui és la seva família, i com que té la seva estatura, se l'emporten. L'únic que passa és que el nen creix, i els nans no. I quan creix, s'ha d'emancipar. Aleshores comença l'aventura pel món d'aquest noi, mentre al mateix temps els nans tenen notícia que hi ha aquesta nena empresonada i d'una manera o d'una altra la rescaten i la porten a l'arma. Coincidiran el noi i la noia, al final. La xica de les pel·lícules.
És, doncs, una novel·la d'aventures, el podríem qualificar del gènere d'aventures.
I a més, amb molta intervenció dels animals. Les cigonyes hi tenen una part important, no les cigonyes aquí, que són molt antipàtiques, sinó les d'allà. Són damunt del llac, eh? Les cigonyes transporten la nena aquesta, normalment que la transporten amb unes estovalles, en fi, una sèrie... I intervenen també falcons, coloms, hi ha un colom Colim, que és un personatge important en l'obra. I un dels nans és el que adestra coloms i entén de totes aquestes coses. Hi ha molta cosa d'observació de la naturalesa també, que és pròpia de mi. El que he estat hortolà, doncs m'agrada tot això, les bestioles. Jo tenia una certa vocació de veterinari. Tenia un oncle veterinari i quan tenia 12 o 13 anys l'ajudava a junyir l'euga a la tartana i anàvem, era Bellpuig, i anàvem a Vilanova preixant els pobles aquells. Jo havia aguantat el torcedor del cavall mentre tallaven la cua, poca broma.
Ostres, i com va sorgir, doncs, aquesta inclinació cap a la literatura i aquestes ganes d'escriure?
Em vaig plantejar quan vaig acabar el batxillerat, ja escrivia, feia poesia, ja volia fer obres de teatre. Havia fet, l'altre dia la vaig donar a la Universitat de Lleida, vaig donar una obra en 3 actes escrita als 17 anys. I vaig trobar el meu primer text escrit, el vaig trobar en 3 papers que encara vaig salvar, que amb una llibreta escolar, no? Un full de llibreta escolar, hi havia una petita poesia en versos de 4 síl·labes que no estava acabada, perquè no sé com acabava, i que la vaig escriure als 13 anys. I recordo que vaig anar a la tarima i la vaig ensenyar al professor. I em va dir, bueno, sigue, en castellà, aquest. En català.
Bueno, com ha estat el procés de creació del vuitè nan?
El vuitè nan és això. Així que vaig dir, perquè no poden ser 8, vaig girar, la cadira la vaig girar i vaig posar l'ordinador. I vaig dir, a veure, això, aquí hi haurà una sèrie de personatges, imaginem que, com començarà això, com començarà? Fem una cosa, fem com si fos un circ, i el presentador presentarà els personatges de la novel·la, que és una originalitat. Llavors surt aquest senyor al començament, que te l'imagina amb xistera, amb una levita vermella i uns pantalons verds, i allí l'individu, senyores i senyors, nens i nenes, aquí us explicaré una història i aquí sortiran aquests personatges. I els enumera, com en una obra de teatre, si primer els personatges. I a partir d'allí, no recordo ara com comença, t'ho diré com comença. Això ho tenc, diu. No és estrany, etcètera. Teniu les valls vernetes, doncs gireu full, diu. Ja està. I aleshores, Nanàndia, s'explica que la Nanàndia és un gran bosc al costat del llac. Ja situem els nans i a partir d'aquí continua la història. Però tampoc amb una previsió del ritme, sí, el ritme sí que el cuidava, però dels episodis que hi hauria d'aventura, no? Quan el cavaller, però quan el nen aquest li diu, ara tu has de sortir, t'has de fer cavaller, has d'anar pel món i ja t'espavilaràs. I els nans l'envien amb un cavaller que coneixien ells, gran, que li ensenya una mica l'art de la cavalleria, que era una tècnica medieval. I aleshores ell li donen un cavall, a cada nova aventura li regalen un cavall i surt, i no sabia quines aventures passarien.
Vostè no fa una escaleta?
No.
No utilitza aquesta tècnica de l'escaleta? No. A mesura que va escrivint, és que li van sorgint les idees i va desenvolupant l'acció.
Evidentment, el que sé generalment és com comença i com acaba una història. Però el que passarà entre mig no. És més, moltes vegades un personatge inicialment secundari va pujant, i al final acaba paral·lel al personatge. Això li passava a Baroja, segons deia. Anava creant personatges i tot, desapareixien. No, els personatges no, les de dominar sempre, has de saber on estarà. Però no sabria dir quina tècnica. Jo més m'estimo anar escrivint. I aleshores sobre la marxa veure si la cosa va bé o no va bé. I si puc introduir algun element nou. Però pràcticament tenia tots els personatges acotats des del començament. Que trobin uns pagesos berenant i s'hi ajunten, això és un element secundari.
I quant temps ha trigat a tenir-lo enllestit?
Poc. Això em devia durar un mes. Un mes sense estar escrivint. Em pensa que el Rovelló em va durar 11 estones.
11 estones?
Sí, però el Rovelló és un llibre lineal, És lineal, i com que és lineal... Hi ha tot allò de la cabana de canyes, jo, és veritat, Vaig fer una cabana, jo, vaig portar una soca de metller, vaig portar una màquina Hermes, màquina d'escriure, que teníem llavors, i cada tarda o cada matí, no ho recordo bé, però em penso que era a les tardes, vaig escriure el Rubio, que aniré a fer... Ho vaig escriure en quartilles apaisades. L'original és a la Biblioteca de Manresa, perquè el vaig donar a l'Eloi. Ho vaig fer amb quartilles de paisades, aprofitant textos. A darrere hi ha traduccions o no sé què. Traduïa molt, jo vaig traduir... No sé, quan vaig ser a Puiggròs, els anys 70, dels 70 als 80, jo vaig... Vaig fer una temporada que em venien moltes traduccions, a més escrivia, per tant, escrivia, traduïa, feia classes, no sé com ho feia, però tenia molta capacitat. La conservo fins a cert punt.
No tant. En un món així de permanent canvi i on els interessos i els gustos dels infants han evolucionat com a conseqüència de les noves tecnologies, com un escriptor continua connectant amb aquest públic infantil?
És que no sé si
quins
connecto.
Són els reptes actuals?
És que no sé si connecto, no en tinc constància d'això. És evident que hi ha llibres que es continuen reeditant. Un cavall contra Roma, 24a edició, però això és de fa 10 anys, És molt, això és un llibre escrit l'any 78.
24 edicions són moltes.
Encara que sigui escrit des de l'any 78, això, clar. És una que funciona, hi ha llibres que funcionen i llibres que no funcionen tant. No,
avui dia
la quixalla llegeix el telèfon mòbil. A l'escola els fan llegir, no els agrada tant com el telèfon mòbil, sempre hi haurà lectors, i per tant jo crec que es reduirà el cens de lectors, potser seran més selectius, I a més, com que d'altra banda s'edita tantíssim, perquè ara és fàcil editar, les editorials petites creixen com les cerveseres, doncs quedarem inundats de llibres, i això ho sabeu vosaltres més que ningú, inundats de llibres, sense que es pugui triar tant. Jo crec que estic al final de la carrera ja.
No sé què pot passar.
No em preocupa tant com si fos al començament. Ja, a veure si això no tindrà sortida. Ara, si no hi ha sortida, és que haurem passat ja l'etapa Gutenberg i l'etapa McLuhan, i som en una altra etapa, una etapa galàctica, que no puc veure quina és, perquè a més jo som molt poc d'això. No.
I la supervivència del llibre en paper, com la veu?
Jo crec que el llibre en paper coexistirà amb els missatges. La premsa en paper no ho sé, però jo crec que també.
Al llarg de la seva dilatada carrera, com considera, o sigui, quin pes ha tingut la literatura infantil i juvenil, encara que sé que potser no li agrada molt aquesta etiqueta, però
no,
quin pes hi
ha
jugat?
No, sí que m'agrada l'etiqueta la tinc, és evident. Ara ja se'm considera un escriptor general. Ja, no?
Bueno, sí, però com que avui a l'entrevista volíem centrar-nos en...
Ja se'm considera una icona d'aquestes que surt, que el conviden a la Generalitat a parlar, com l'altre dia, tot això, ja són, tots són humanitats. Però com... A veure, jo crec que he fet una carrera literària satisfactòria, perquè el 40% de la meva producció és literatura infantil i juvenil, i tot l'altre són llibres per adults, que són pocs. N'he escrit novel·les per adults, he escrit aquestes novel·les de frontera. Però, el llibre del jo, tinc 7 dietaris, 7. La poesia, darrerament, volen fer la poesia completa i han començat a parlar. Els crítics, quan fa la poesia completa. Són 6 volums, n'hi ha un altre d'inèdit encara, dos inèdits. Un està acabat i l'altre li falta poc. I el que està acabat té pròleg i tot, de manera que el que espera és...
Vull dir,
hem dit, esperem, no sé quan ho volen fer, però... Poesia, literatura del jo, llibres de text, llibres de viatges, Catalunya Visió, eren un projecte de 10 volums fets amb el fotògraf Ton Cirera i jo, i vam recórrer uns 12 o 13.000 quilòmetres per Catalunya i la Franja i el Rosselló i companyia durant 4 o 5 anys.
Li ha quedat algun gènere per cultivar al llarg de la seva carrera?
A veure, a mi m'ha agradat la narrativa. Quan he provat de fer teatre, he fet teatre, sí, però no tinc la idea de la situació. El teatre és cosa de situació i de drama, de caràcter. No ho sé fer, això. La narrativa d'aventures m'hi posaria a qualsevol moment. No tindria problema, en aquest sentit. Això mateix, és una novel·la que... El testament de John Silver, la Galera el va voler publicar així. Aquest llibre el van premiar com a llibre ben editat.
Ho és.
Paper bo, això ja
ho és.
Quan acaba, jo vaig traduir l'Illa del Tresor, entre altres coses, i el món de Stevenson m'ha interessat sempre. I quan acaba l'Illa del Tresor, diu, i George Silver, aquell pirata remalit i pintoresc al mateix temps del lloro i de la cama, de l'única cama, diu, no he sabut res més. Aleshores bé, penseu, com que no n'ha sabut res més? Doncs si tenia 40 anys quan va desaparèixer, que estava. Ara farem la història de John Silver des d'aleshores fins que mor.
Sempre he tingut el dubte o la curiositat de saber quantes obres realment té publicades el senyor Josep Vallverdú.
Jo no
les té comptabilitzades?
No, jo no les he comptades, però el Josep Maria Eloi les havia comptat bastant bé, perquè ell sí que era metòdic. Jo perdo papers i havia arribat a perdre capítols sencers i les havia de tornar a escriure.
Oh, ostres!
No els trobava, no els posava. En lloc de buscar tant, m'hi tornava a posar. Era un mecanografista rapidíssim abans, jo abans de l'artrosi era molt ràpid. El Josep Maria Eloi diu que són 70, 70 i 70.
70
obres juvenils, 70 obres juvenils, 70 obres de tipus general, això que dic, llibres de viatges, una mica narrativa per a grans, amb contes, mai amb novel·la, llibres de text, bastants, llibres de geografia, llibres de viatges i autobiografies. I després 70 traduccions. Són més les traduccions. Jo crec que té uns 80 llibres. Quasi tots de l'anglès, uns quants del francès i un de l'italià. a l'alemany de Garrigó, per traduir. Ja ho llegeixo una mica, però per traduir.
I a tot això s'hi ha d'afegir la multitud de pròlegs i introduccions.
Sí, pròlegs, introduccions, que presentacions. Que ha fet, no? Això n'hi ha hagut molta més. Eh? Per cert que el Josep Maria Eloi els volia recollir. És molt difícil de recollir-ho, però posats a fer potser trobaria 50 o 60 d'introduccions, presentacions, parlaments, discursos i fins i tot, per dir així, mítings.
Si no tinc mal entès, vostè escriu cada dia. Sí. Llavors, actualment, entenc que té alguna cosa entre mans, sí, i que sempre li ronden, sí, idees pel cap.
Ho puc dir, ho puc dir. Està acabant-se perquè sóc l'any 2022. Jo em vaig adonar que aquesta trilogia, aquesta autobiografia en tres volums, que va publicar prou i que està descatalogada, aquesta és l'edat intermèdia, o sigui, la infantesa, la joventut i la maduresa, acabava l'any 68 o 69 i no havia continuat. I algun amic, com el Vidal Vidal, em deia, escolta'm, per què no continues tu? No pots deixar la teva autobiografia als anys 70, de l'any 70 fins ara passat 50 anys. Ah, m'hi he posat. I valent-me de la memòria, perquè tinc pocs papers, però també buscant dades i consultant coses, doncs he refet tots aquests anys. És l'any 70 que deixo Lleida per anar a Puiggròs. Vull al 88 vaig de Puiggròs a l'Espluga de Francolí i el 15 vaig de l'Espluga de Francolí a Balaguer. Doncs tot això, ara tinc 222 pàgines i com que sóc l'any 22 s'acabarà. I n'estic content. Estic content perquè explico moltes coses que em van passar, les que van passar al meu costat, al meu voltant, l'educació del fill, que ha estat difícil, les dificultats materials, perquè jo sempre he estat pobre. A veure, no pobre, com diuen a Madrid, no pobre de pedir. A Madrid diuen pobre de pedir, però he estat modest. Nosaltres no podem fer viatges a l'estranger i coses d'aquestes, ens hem de limitar. No n'he sabut de guanyar diners, bé. I no és cap vergonya, tampoc, no l'he sabut. Hi ha gent que en sap, jo no. O hi ha gent que se sap fer pagar, jo no em sap fer pagar. El que em donàvem, ho cobrava.
Tornant al vuitenant, té previst fer alguna presentació aquí a Balaguer?
No, a Balaguer, jo això està en mans d'una mica de la mateixa editorial i d'aquests que se'n cuiden. Em penso que s'ha de presentar a Lleida, però tard, eh? No. Penso que és passat l'estiu. O sigui, no tenen pressa a presentar-lo. Eh? I aquí a Balaguer no hi ha previst de moment res. Tampoc ho decideixo jo. Eh?
Bueno, senyor Vallverdú, ha estat un...
Ara he estat molt content. Ha estat de les converses més agradables que he tingut, perquè no he hagut de fer grans esforços de memòria, ja he ensenyat una mica la producció, el mercat...
Clar, és que l'escriptor ha de tenir tècniques de màrqueting.
I curiosament no tinc tot. Jo quan vaig plegar de l'Espluga de Francolí...
No guarda un exemplar de tots els publicats, personal?
No, ho vaig donar a la Universitat de Lleida, tot és a la biblioteca.
Va de llibres.
Des de la biblioteca us convidem a participar a les activitats que hem programat en els propers dies.
El divendres 3 de juny a les 8 del vespre, la biblioteca acull la representació de l'obra teatral L'auca del senyor Esteve, a càrrec de l'agropecuària i sota la direcció d'Emili Valdellou, com a cloenda de les trobades del Club de Lectura de Teatre. Es tracta, però, d'un acte obert a tothom.
Del 15 al 19 de juny tindrà lloc la 7a edició de l'Encontats, i tot i que en parlarem a fons en el proper programa, de moment podeu fer un tastet consultant el programa d'activitats a encontats.balaguer.cat.
I fins aquí el Va de Llibres d'avui. Us esperem el proper mes amb nous continguts. Abans d'acomiadar-nos, però, us deixem amb una cançó. Mille, dels italians Fedez, Achille Lauro i Orietta Berti.
quello che hai messo nel rossetto. Mi fa effetto, mi hai fatto un altro dispetto. Lo fai spesso e mi chiudo in me stesso e balbetto. Sì, ma quanto sono stronzo, mi detesto. Ma tu non ci resti male, che ognuno ha le sue. Si vive una volta sola, ma tu hai due. Vorrei darti un bacetto, ma ti unetto. Se ti vale ancora una dentro il pacchetto. Mi hai fatto bere come un vandalo e sono le tre. Si è rotta l'aria del mio bungalow, vengo da te. Però mi dici non salire, che è meglio di no. Se capire mi fa impazzire, dai baby come on. C'è lì di vino dai gradini, ma non te la tiri. Con i tatuaggi dei latini, con i gelatini. Non dire che non te l'ho detto, esco. Però ritorno presto, ti prometto.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille.
Di fila, beh. Sei sicura che quello che ho preso era solo aspirina? Se la notte continua, mi avevi detto solo un altro, ma sono già tre. Così sfacciato che domando se sali da me. Si spoglia e mi facciamo un twist, please. Stanotte questa casa sembra gris.
Quando sei arrivato ti stavo aspettando, con due occhi più grandi del mondo. Quante stelle ci girano intorno, se mi porti a ballare. Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille. Poi me ne restano mille.
Sabato sera suona il cabrio nera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Poi me ne restano mille.
Sabato sera suona il cabrio nera, siamo in macchina, una stella si tuffa e viene giù.
Labbra rosso, Coca-Cola, dimmi un segreto all'orecchio stasera. Hai risolto un bel problema, e va bene così, ma poi me ne restano mille.
Va de llibres, un programa realitzat per la Biblioteca Margarida de Montferrat i que fa un repàs a les darreres novetats literàries, així com recomanacions de llibres per diferents edats i un repàs a les diferents activitats que realitzen.